5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb aquell equip que el Francesc Morgades sempre anomena i que avui encapçala el Marc Pujol, que és el que portarà tots els potenciòmetres, les resistències, els micros i totes aquestes coses, ajudat, això sí, pel Toni Olivella, que bueno, es van canviant el paper. Després, quan el Morgades, aquest que dieu, acabi d'explicar les seves històries més o menys confoses o més o menys interessants, doncs entrarà la Goretti Martínez, que agafarà les explicacions aquestes en format àudio, ara tot va així, i aleshores ho penjarà de la plana web de Ràdio Vilafranca, on podreu escoltar-la tantes vegades com vulgueu i quan vulgueu, i suposo que també des d'on vulgueu, clar, naturalment. I nosaltres aquí doncs haurem explicat tot això i haurem posat algunes músiques, perquè ja sabeu la meva teoria i la nostra teoria de que la ràdio sense música seria bastant avorridota, no? I per tant, busquem sempre per començar una cançó que tingui a veure amb el moment en què estem vivint. I com que estem ja a les portes de l'hivern i com que estem en un país que es diu meravellós, hem trobat una cançó del Michael Bublé, que va actuar aquí a Vilafranca, si no recordo malament, en un bijàs, una cançó que porta per títol Winter Wonderland, és a dir, l'hivern al País de les Meravelles, sense permís de l'Alícia, és clar. Per tant, comencem avui aquesta edició amb el Michael Bublé i el seu Winter Wonderland.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Snowman, we'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
8 de desembre de l'any 1863, el dia que la capital anglesa, és a dir, a Londres, s'aconsegueix el consens necessari per establir les que seran les primeres 14 regles del futbol, conegudes allà en aquell país com Association Football. De fet, des de l'edat mitjana, a Anglaterra i a totes les àrees d'influència d'Anglaterra, es practicava el que es diu, es deia o es diu encara, el futbol de carnaval. Què hi era? Què era això? En què consistia? Dos equips sense límit de gent, fins i tot hi havia equips que eren pràcticament un poble sencer, i havien de dur la pilota des d'un lloc cap a la porteria del contrari, ficar-la a la porteria i fer un gol, vaja. Com... I per tot això valia tot el que es volgués fer i tot el que es pogués inventar. I després també la distància doncs, podia ser tan gran com està una a cada poble, no? O sigui, des de les cabanyes, una porteria a les cabanyes i una porteria a la Granada, i els de la Granada empenyent les pilotes cap a les cabanyes i els de les cabanyes empenyent les pilotes cap a la Granada. Però, evidentment, això calia regular-ho d'alguna manera i van començar a aparèixer a diferents llocs regles que limitaven l'acció. Les més importants i les que serien més grosses, diguem-ne, per tot això, serien les regles de Cambridge. A la zona de Cambridge es van establir unes regles que ara, en tot cas, comentarem. Eren unes regles, repeteixo el que deia abans, la pilota es podia espitjar amb el que fos, es podia agafar amb la mà, es podia xutar amb el peu, es podia tal. Per tant, era una mena de compendi de tot el que després va separar-se. El 1848, dos estudiants de la Universitat de Harvard, ai, de Cambridge, perdó, Henry de Winton i Charles Thing van fer una crida a fer un únic joc amb unes regles, demanant ajuda a la Universitat Football Club, i més tard s'hi van incorporar doncs, les universitats d'Eton, de Harrow, de Winchester, de Rugby, etc. La versió que conservem de 1856 és la primera, la més antiga que es conserva, però no vol dir que fos la primera, prohibia el joc brusc, relativa allò de dir, bueno, queda prohibit el joc brusc, A, B, i l'ús de les mans per traslladar la pilota. Incluïa, però, aspectes com la represa del joc després de que es marqués un gol, és a dir, que la pilota entrés en la porteria, una porteria que eren dos pals, no hi havia el travesser de dalt, que explicava també els serveis de porteria, els serveis de banda, l'ús que es podia fer de les mans fins on es podia anar, la prohibició d'empènyer els rivals, i fins i tot una espècie de fora de joc i de córner, que venien, però, d'unes altres regles, perquè ja, com deia, cada lloc tenia les seves regles. Era Sheffield. El Sheffield Cricket Club, perquè en aquell moment jugaven tots el cricket amb un pal i es pitjaven una pilota, quan, més petita, quan va incorporar els jocs de pilota, va afegir-hi l'ús d'aquest travesser sòlid, és a dir, van fer la porteria que tots coneixem per juntar els pals verticals, va introduir els tirs lliures després d'una falta, el servei de banda, els sistemes de desempat, pròrrogues, gols d'or, totes aquestes coses. Tot això va servir perquè es pogués disputar el primer torneig, perquè fins aquell moment eren tot lluites tu contra jo. I, en canvi, aquí, la Copa Tommy Juden va agafar 12 clubs de la zona i va fer un campionat en forma d'eliminació directa i una final entre els dos que quedessin al final de tot el procés. On avui hi ha l'estadi de Sheffield, a Anglaterra, i que el va guanyar el Hallam Football Club. Però no seria fins al 8 de desembre de 1863 quan es fundaria aquesta... s'aprovarien, vaja, aquestes regles, després de 6 reunions amb una taverna de Londres, la taverna Freemason, que es van encetar el 26 d'octubre de 1863. Hi van participar 12 clubs diferents de diferents punts de Londres. En l'última reunió varen definir el reglament del nou esport, que van definir com Association Football, per diferenciar-ho dels altres futbols, perquè llavors aquí va quedar que això es havia d'espitjar, la pilota es havia d'espitjar amb el peu, però uns altres deien que no, que es havia de continuar espitjant amb un pal, i per tant defensaven el cricket, i uns altres deien que amb la mà, i per tant defensaven amb les mans, però, i per tant defensaven el rugby. En tot això, a més, es va crear una associació, la Football Association, que avui encara té coses a dir en el futbol anglès. Tot i que la proposta inicial va ser amateur, és a dir, ningú era... La creació d'una copa, de la Copa de la Football Association, el 1871, i el fet de que les entrades ja es fessin camps de futbol o d'esport d'aquest i es paguessin entrades, doncs va portar a una aportació, a una una aparició encoberta del professionalisme. El primer club va ser el Darwin Football Club, que el 1878 va contractar en secret dos escocesos d'aquells que fan 2,5 metres i tal, el James Love i el Fergus Suter, per poder guanyar els seus campionats en aquella zona. Però llavors va venir el problema, perquè hi havia gent que no volia que allò fos, diguem-ne, professional, i per tant hi estava en contra, i es van escindir i van crear la British Football Association un any abans que, doncs, veiessin que si separaven els que volien professional i els que no volien professional, la cosa s'anava en orris, i per tant van tornar a juntar les dues associacions. I van fer un campionat com Déu mana entre els clubs de l'associació, la Football Association Cup, que és el torneig més antic de la història del futbol. L'11 de novembre de 1871, 15 equips van disputar la primera edició d'aquest torneig, que va guanyar el Wanderers Football Club. I com que hem parlat del futbol, d'aquesta febre que ens va agafar en tots, especialment arrencant, com hem vist i com ja sabíeu, suposo, a Anglaterra, doncs hem buscat una cançó i vaig recordar que hi havia hagut un cantant dels 16 jutges inicials, el Delfí Abella, que havia fet una cançó que portava per títol, o que porta per títol, Cap al futbol. Després la Guillermina Mota en va fer una versió pròpia, però era cap al Barça, més que cap al futbol. Es mantenia la cançó del cap al futbol. Per tant, sempre les coses d'origen són millors. Aquí teniu el Delfí Abella amb la seva cançó Cap al futbol.
El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap al futbol, cada diumenge, cap al futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota, veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota, cridem per animals de casa, amb fort i un ànim udol, ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol, cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol. Quan guanya el conjunt dels nostres, tota joia i gran delit. Si perd, ja podeu comptar-hi, és que el destí ens ha traït. Haurà estat qüestió de pega o algun jugador esquirol. El terreny mullat a l'àrbitre, sempre ens queda algun consol. Cap a futbol, correm, anem-hi, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un airat clam. Cor de vista, mala bèstia, animal talós, mussol. Orellut ximple, borratxo, que ens has anul·lat un gol. Cap a futbol, que és un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespons de dol. A la picota els culpables traïdors l'afició no vol. Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol. La massa és galvanitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol. Cap a futbol, poble, no et paris. Cap a futbol, cap a futbol.
9 de desembre de l'any 1882, el dia que a la capital andalusa, és dia Sevilla, neix el compositor espanyol Joaquín Turina. Evidentment, compositor i musicòleg que va entrar en el moviment que es va anomenar nacionalisme musical a la primera meitat del segle XX. Joaquín era fill de Joaquín Turina i Areal, un pintor costumista, i Concepció Pérez, una cantant cantora del cor femenit de la seva germandat, de les Mares de Déus i dels Cristos que tenen allà a Sevilla. De petit ja va ser tingut per nen prodigi, perquè als 4 anys sembla que ja improvisava amb un acordeó que li havia regalat una de les criades de la família. Va rebre classes de música al Col·legi del Sant Àngel de Sevilla, va fer el batxillerat al Col·legi de Sant Ramon mentre estudiava piano amb Enric Rodríguez i harmonia amb el que seria un dels seus mestres més importants, Evaristo García Torres, que era el mestre de capella de la Catedral de Sevilla. Es va iniciar com a professional en un quintet amb piano que havia creat amb un grup d'amics i que va batejar com l'Orquestina. Actuaven en festes, en reunions, on el Turina ja mostrava les seves grans dots d'intèrpret. Perdó. El 14 de març de 1897 i a la Sala Piazza de Sevilla es va presentar en un recital que organitzava la Societat de Quartets. Bueno, tothom va quedar encantadíssim, el públic va quedar molt content i va exigir que pràcticament fer un segon concert. Un segon concert que ja va ser més així, més gros, per dir-ho d'alguna manera, amb un conjunt de cambra, i que va interpretar una de les obres que ell havia creat, les coples El Senyor de la Passión, això a la Iglesia de Sant Salvador de Sevilla, amb una orquestra dirigida per ell mateix. De fet, amb només 15 anys, es va animar a escriure la seva primera òpera, La Sulamita. Però, clar, aquest noi es havia de fer un noi de profit. La família va aconseguir que comencés estudis de medicina, tot i que, quan portava un any o dos, va decidir que això de la medicina no... I, amb l'ajut del seu mestre, aquell García Torres, que li havia començat a ensenyar, i del seu pare, que també era partidari de que ell seguís la música, la seva vocació musical, el van animar a que agafés la maleta i se'n anés a Madrid el 1902 i ells ja li pagarien els estudis. I cap allà que se n'hi en va, comença els estudis amb el mestre Josep Tragó. El seu pare intenta que el Teatre Real de Madrid estreni aquella òpera, La Sulamita, que ja havia escrit, però no ho aconsegueix, però sí que aconsegueix que el 14 de març de 1903 el Joaquín Turina sigui presentat al públic de la capital a l'Ateneu de Madrid amb obres d'Scarlatti, de Schumann, de Wagner, però també amb algunes obres seves. Perquè ell també ha anat perfeccionant el seu nivell pianístic i, per tant, té obres, comença a tenir obres que es fan escoltar, vaja. El 1903, però, tindrà la desgràcia de que morin els seus pares, però ell se'n intentarà sortir anant dient, doncs ara pujo més amunt, i agafa les cames i se'n va a estudiar a París, primer amb un mestre alemany, en Moritz Moskowski, que el decepciona, i per tant deixa allò i se'n va estudiar composició amb Vicent Dindi a l'Escola Cantorum de París, alternant-ho amb actuacions, tant amb col·lectius com en solitari, on estrena el Poema de les Estacions amb un gran èxit, que suposa que li donaran un premi de música al Saló de Tardor de l'any 1907, i fruit de tot això, el Turina diu, bueno, doncs jo ja en sé prou, plega de l'Escola Cantorum i es dedica a la música que a ell li agrada, que és la música derivada de la seva Andalusia natal. El 1908 es casarà amb Obdúlia Garzón, amb qui tindrà tres fills, i el 1912 escriurà el seu exitós poema, La Procesión del Rocío, que estrenarà a la ciutat de Madrid. Però arriba la Primera Guerra Mundial, el 1913, i per tant ha d'abandonar París si no vol veure's involucrat amb algun bombardeig o alguna cosa, i se'n va a viure a Madrid, on estrenarà la seva comèdia Margot, i sempre amb gran èxit. De fet, el fitxaran el 1919 per entrar com a pianista al quartet francès i després el fitxarà també el quintet de Madrid. I es dedicarà a dirigir orquestres estrangeres. Això moltes vegades és molt freqüent en aquell temps, orquestres que venen sense el director i llavors un noi, un valor local, doncs els dirigeix. El 1930 farà un concert absolutament memorable a l'Ateneu de Madrid que li hem preparat i que el dediquen amb ell i amb el Manuel de Falla i que suposarà doncs la confirmació del seu èxit i el fitxatge com a mestre concertador del Teatre Real. Ell, mentrestant, va estrenant les seves danses fantàstiques, fa classes al Conservatori de Madrid i tot això. Quan s'acaba la guerra, el 1936, els seus últims anys, però, seran de declivi evident perquè està malalt i això redueix la seva producció musical. Estarà ingressat al sanatori del doctor López Ibor, però acabarà morint a casa seva per culpa d'una broncopneumònia de Madrid el 14 de gener del 1949, el gran musicòleg i compositor Joaquín Turina i Pérez. I com que parlem del Turina i hem vist que era un home que composava i tal, una de les peces que li va donar més fama va ser l'homenatge a Tàrrega. I aquest homenatge a Tàrrega doncs, ha estat versionat per molts artistes. Entre ells, l'Aniello Desiderio, un concertista italià, que és el que hem triat per reproduir-vos i per fer-vos escoltar aquest homenatge a Tàrrega que avui dediquem, en aquest record que avui dediquem a Joaquín Turina. 10 de desembre de l'any 1992, el dia que mora a la ciutat de Buenos Aires l'actriu, vedet i bailarina hispano-argentina, ja veureu per què, Célia Gámez Carrasco, molt popular a principis del segle XX. Ella era nascuda a Buenos Aires el 25 d'agost del 1905 i va debutar a l'escenari quan tenia just 14 anys. Ho va fer com a bisetible en una revista, la revista Les Corsàries, que després d'unes quantes representacions, l'actriu principal, la Rosario Pacheco, va haver d'agafar la baixa, es va posar malalta, i van dir, ostres, qui la pot suplir? I van dir, calla, aquella nena de 14 anys que està per aquí, aquella de Célia Gómez, vinga, doncs va, cap a l'escenari. I va obtenir un gran èxit que li va permetre ja iniciar i continuar una carrera artística a Argentina fins a l'any 1925, on, per un afer d'herències, el pare va haver d'agafar la família i venir cap a Espanya. Un cop arribada a Espanya, i en concret a Madrid, va entrar sota la protecció de la marquesa de la Corona, que li va buscar una actuació al teatre, o unes actuacions al Teatre Pavón de Madrid, on feia un espectacle basat en els tangos, és a dir, ballava tangos. El seu èxit es va fer popular de seguida, va ser contractada pel Teatre Romea, després, el 1926, va passar al Teatre Eslava, on ja va actuar com a vedet amb obres com Les Burladores de l'Amor, Les Castigadores, Les Llorones, ja veieu la tipologia, els títols ja donen idea de lo que era, arribant a tenir un èxit bastant, no bastant, sinó molt important, quan el 12 de novembre de 1931 va estrenar al Teatre Eslava de Madrid Les Leandres. Ja sabeu, aquella comèdia o aquell vodevil, o digueu-li com vulgueu, que porta dintre cançons tan populars com aquella del Pichi, que és el xulo que castiga, o Los Nardos, Cómpreme usted Nardos, Caballero, i tot això. Però la noia, a part d'amb la seva vida musical i artística, es va començar a donar a conèixer també per la seva vida privada. A Madrid anava ple d'uns suposats amors de joventut entre la Célia Gámez i el rei Alfons XIII i alguns altres aristòcrates joves de renom. Però arriba la Guerra Civil i la Célia doncs, ha de plegar, se'n va cap al seu país, agafa les obres que tenia d'aquí, alguns èxits com Les Mimoses i tot això, i se'n va cap a Argentina, on debutarà en el cinema amb la pel·lícula del 1938, El Diablo con Faldas. Però senyora d'Espanya i decideix tornar, naturalment, bueno, dic naturalment per la ideologia que després va mostrar, naturalment a la zona que ja dominava el generalíssimo Francisco Franco. De fet, ella és que va tombant per Espanya i quan cau Madrid, és a dir, quan els franquistes fan fora els republicans de Madrid i conquereixen Madrid, ella tindrà l'encert o la gosadia, digueu-li com vulgueu, d'enregistrar un disc on hi ha una cançó que porta per títol Ya hemos pasado, que és una mena de rèplica a aquella consigna que havien fet famós els republicans de Madrid, allò del no passaran. Doncs ella va dir, com que a més la seva ideologia era de dretes, doncs va dir, doncs ara se n'assabentareu. I va fer aquest tema i ja hemos pasado. Va recuperar la seva vida alegre, amb alguns amants que tothom sabia qui eren, però ningú els denunciava, diguem-ne, com el general Millenestray, el fundador de la Legió, que pel que sembla va ser un d'aquests, un dels seus amants. Però, clar, el règim havia de donar exemple i les seves actuacions estaven limitades pel govern que vigilava la exhibició carnal de les vedets, allò, en definitiva, els escots. I es va dedicar més a representar operetes, com la Viuda Alegre, per Madrid i per tot el país, i fent alguna que altra comèdia musical com La Cenicienta del Palace el 1940, va rodar alguna pel·lícula, Rápteme usted, per exemple, i va estrenar a Madrid Yola amb el gran èxit que va tenir de la cançó Mírame. Per reforçar la seva imatge de moderada i de seriosa i de totes aquestes coses, a l'1 de juliol de 1944 es va casar amb el metge José Manuel Goenaga, padrí de noces, curiosament, el general Millenestray. Vaja, home. Un matrimoni que no va acabar de funcionar, o no va funcionar, vaja, i que es va separar ben aviat, en pocs anys, mentre s'escampaven rumors d'un suposat lesbianisme de la Célia Gámez. Durant els anys 40 i 50, mantenint la seva figura, va continuar tenint èxit Si Fausto fuese Faustina, Hoy como ayer, L'estrella de Hit, i sobretot el tema de El beso, que va ser un èxit que tothom cantava i totes aquestes coses. Quan va arribar als anys 60 i la revista va començar, allò que en dèiem la revista, no?, va començar a anar de baixa, ella es va mantenir amb certes dificultats, però es va mantenir amb alguns èxits abans de retirar-se com a primera vedet amb una comèdia que es deia A les 10 en la cama estès, estrenada l'any 1966. A partir d'allà va fer petits papers amb algunes pel·lícules, com Les Leandres, que interpretava la Rocío Dúrcal i ella doncs ajudava, i altres comèdies com La miniviuda, etc. Però el seu decliu, com que a més era un bastant malgastadora i estava bastant arruïnada, la va obligar a tornar a Buenos Aires, on va patir una insuficiència cardíaca que va agreujar l'Alzheimer que ja patia, i va morir el 10 de desembre de l'any 1992 l'actriu, vedet i ballarina hispano-argentina Celia Gámez Carrasco. I com hem dit, va fer una cançó per ridiculitzar, diguem-ne, el règim republicà espanyol, bo serà que la puguem conèixer. Per tant, tancarem aquest record de la Celia Gámez, de la eròtica però dretana Celia Gámez, amb aquesta cançó que, recordem, portava per títol Ya hemos pasado, en referència a l'eslògan que havien volgut fer destacat els republicans, aquell del no passaran, a la zona de Madrid. Celia Gámez, per tant, i Ya hemos pasado.
Y hemos pasado con alma y corazón.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
11 de desembre de l'any 1908. El dia que neix a Madrid el polític que serà president del govern espanyol al final de la dictadura franquista i els inicis de la transició, Carlos Arias Navarro. De bona família, el noi es va doctorar en dret per la Universitat de Madrid, entrant ràpidament, com no podia ser d'altra manera, al Ministeri de Justícia i treballant de fiscal a Màlaga i a Madrid i després també de notari i tot això. Però ja quan es va començar, quan va iniciar-se la Guerra Civil, el 36, doncs ell ja va ser membre, en aquell moment estava treballant a Màlaga i va ser membre actiu de l'aparell repressiu que es va posar en marxa en aquella província i en aquella capital després de la rebel·lió, arribant a guanyar-se l'apel·latiu de Carnicerito de Màlaga, que es deia, si li imputaven o el consideraven culpable de la mort de més de 4.000 persones legals i afiliades o seguidores del govern republicà. En qualsevol cas, l'any 1944 és nomenat governador civil de León, que passarà després a ser de Tenerife l'any 1951, i el 1954, en concret el 15 d'octubre, és nomenat governador civil i jefe provincial del Movimiento, de Navarra, cosa que li suposa entrar al Consell Nacional del Movimiento en representació de la província i, per tant, pujar en l'escalafó. El 1957 serà nomenat director general de Seguretat i en els seus anys d'exercir aquest càrrec tindrà, es posarà la medalla d'arrestar o detenir el comunista Julián Grimau i aconseguir que el condemnessin a mort i fos executat, fet que li permet convertir-se en la mà dreta del llavors ministre de Governació, Camilo Alonso Vega, fins al 1965, quan, amb una situació no massa aclarida, però bueno, és nomenat alcalde de Madrid i comença una gestió urbanística que serà polèmica amb tot el tema de la Torre València i totes aquelles construccions faraòniques que fan. El 1973, quan el Franco li encarrega a l'almirante Luis Carrero Blanco que faci un gabinet, és a dir, que faci un govern, ell serà nomenat ministre de Governació. I quan el 20 de desembre de 1973 sigui assassinat l'almirante Carrero, el Franco el nomenarà com a president del govern d'aquell, per gràcies a la influència que la família de Franco tindrà en tot això i que el Carrero i el Navarro s'havia fet seva, no? El seu primer govern donarà algun símptoma d'apertura, allò que es va anomenar l'espíritu del 12 de febrero, durant el discurs que va fer davant de les Corts franquistes com a candidat, i els aperturistes del Franco, els que volien un règim una mica més obert, doncs estaven molt contents, però tota la fatxeria, tot el búnquer, que en diríem immobilista, doncs es va posar en contra i va anar frustrant la temptativa, perquè de pedres a la sabata no n'hi van faltar. El 24 de febrer de 1974, a Euskadi es llegeix una homilia del bisbe Añoveros a favor de l'euskera, a favor de la cultura euskera i tot això. El bisbe, doncs, és arrestat per ofensa al govern, i es pretén fer-lo fora d'Espanya, mentre la Iglesia, en resposta, amenaça amb excomunicar el govern franquista. L'Àries, per tant, ha d'acabar, diguem-ne, reculant, baixant-se els pantalons i aguantant el d'això. Li ve després, el 2 de març de 1974, l'execució de l'anarquista català Salvador Puig Antich, que ja no és una revolta interna dels franquistes, sinó que és una revolta de tota Europa, que està en contra de l'execució que s'ha produït i que desprestigia, doncs, tot intent de fer creïble aquell esperit del 12 de febrero, fins i tot dintre de les mateixes files franquistes. I per acabar-ho de arreglar, el 13 de setembre de 1974 hi ha l'atemptat d'ETA a la cafeteria Rolando de Madrid. L'Àries, definitivament, l'Àries Navarro, abandonarà les seves idees reformistes i radicalitzarà l'immobilisme. El 1975, és a dir, al cap d'un any, el govern s'haurà d'afrontar amb problemes amb els estudiants, amb els obrers, amb els terroristes, i per acabar-ho d'arreglar a l'estiu amb un sector de l'exèrcit. Els militars, clandestins, naturalment, de la... bueno, clandestins no per militars, sinó per membres de la Unió Militar Democràtica, que fan que, finalment, Arias Navarro aprovi un decret, llei, contra el terrorisme, que en realitat el que fa és establir a Espanya un estat d'excepció permanent. Aquell 1975 acaba, doncs, també amb les execucions de setembre, amb la Marxa Verda i, sobretot, amb la malaltia i mort del general Francisco Franco, que posa en evidència la incapacitat de l'Arias Navarro. Un Arias Navarro que ha tingut la jeta, podríem dir, d'oferir als Estats Units, d'oferir-se als Estats Units per atacar Portugal, on hi ha, com sabeu, la Revolució dels Clavells, i fer tornar a Portugal a la senda de les dretes, no? Però que també ha hagut de cedir davant de Marroc amb els acords de Madrid, donant-li al Marroc i a Mauritània la gestió de les províncies del Sàhara. Però sobretot hi ha la mort de Franco. Quan mor Franco, el 20 de novembre de 1975, com ja sabeu, el rei Joan Carles crea el seu primer govern i posarà, naturalment, ha de continuar el règim de Franco, i posarà Arias Navarro com a president. Però aquest ja ha demostrat la seva falta de lideratge, i a més li han posat a dintre del govern a un Fraga Iribarne i a un Areilza, que no paren de fer-li la guitza i debiliten el govern. Finalment, els fets de Vitòria, el 3 de març de 1976, amb 5 morts entre els manifestants, faran que Arias Navarro, a l'1 de juliol de 1976, presenti la dimissió al rei. El rei el conviden, a bodes el conviden, li dona el títol de marquès d'Arias Navarro i l'envia a la reserva, perquè s'està comentant a tot arreu que Arias Navarro espiava els ministres i també espiava el rei. Ell què farà? Doncs s'anirà a l'Aliança Popular de Manuel Fraga, que el presentarà com a candidat al Senat, però que no sortirà. I, per tant, haurà d'agafar les cames i retirar-se de la política espanyola fins al dia de la seva mort, a finals de l'any 1989, en concret, un 27 de novembre. Mora amb 80 anys d'edat i està enterrat al cementiri Domingo Rubio de Madrid. I com que si alguna cosa va tenir l'Arias Navarro va ser a la progressia espanyola en contra, hem buscat una cançó que anés en aquest sentit. I hem trobat una col·laboració, encara que no ho sembli, perquè el Paco Ibáñez no intervé gaire, de la Marina Rossell i el Paco Ibáñez, amb una cançó que porta per títol I una rosa roja. Us deixem amb ella.
Quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y lucharemos, lucharemos, si vienes tú sin dudarlo. Y cantaremos, cantaremos. Bella chao, 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 si vienes tú a mi lado. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y hablaremos, hablaremos, hablándonos entendemos. Y cantaremos, cantaremos, benvinguts, passeu, passeu, si vienes tú a cantarlo. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. Y soñaremos, soñaremos un mundo más cercano y bello. Y cantaremos, cantaremos, gracias, gracias a la vida, si vienes tú a mi lado. lucharemos, lucharemos si vienes tú sin pensarlo. Y cantaremos, cantaremos, aux enfants de la patrie, si vienes tú a cantarlo. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. No quiero ser sombra, queremos ser luz y una rosa roja en tu corazón. 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 Y una rosa roja.
De desembre de l'any 1963, el dia que es constitueix el primer govern de la ciutat de la nació keniata, de Kènia, vaja, en definitiva, ja independent però encara en el si de la Commonwealth, i amb Jomo Kenyatta com a primer ministre. Kènia, ja sabeu, és un estat del centre d'Àfrica, situat a la riba del mar Índic, i on, quan els portuguesos van començar a tirar cap avall, doblar el cap de Bona Esperança i tot allò, doncs van descobrir i van instal·lar les seves primeres bases navals, allò, uns quants soldats allà, un fortí, i aquí es quedeu i vigileu tot això i nosaltres ja vindrem. I anirem, mentrestant, fent comerç amb l'Orient llunyà. Per tant, els portuguesos, que no tenien un exèrcit massa navegació i una flota massa poderosa, doncs anaven funcionant a base d'acords d'aliança amb els senyors locals, i que es van convertir en súbdits del rei de Portugal, però que mantenien allà els propis reis autònoms, i doncs, si la tribu tal estava governada pel rei Pepito, doncs aquell continuava manant. Amb el temps, però, es va veure que allà era una zona que, bueno, es podien treure alguns calerons o alguns recursos, i van començar a arribar-hi els colons portuguesos que van agafar poc o molt el govern de tot allò. Però no totes les tribus eren amigues, algunes es van revoltar. Bé, el de sempre, no?, de les colònies, les tribus amigues i les tribus enemigues. Les tribus amigues, doncs, les deixem que manin, i les tribus enemigues, doncs, els perseguim. Més tard, però, aquesta costa keniata, a l'any 1698 i als començaments de 1700, els hi van robar o els hi van prendre amb els portuguesos els àrabs, que venien de l'emirat d'Oman, perquè Oman necessitava molts més esclaus i, per tant, havia de fomentar poder trobar esclaus en determinades zones per les demandes que tenia a les seves plantacions a Oman, a Zanzíbar i tot això. Per tant, els portuguesos es van esvair, van desaparèixer, i va estar durant un temps en mans de les minories àrabs, o de les majories àrabs d'Oman. A finals del segle XIX, però, Kènia es va anar convertint progressivament amb la idea clàssica d'una colònia. Va començar els alemanys ocupant totes les possessions del sultan de Zanzíbar, que incluïen tota la costa per poder tenir comerç i totes aquestes coses, però ben aviat, al cap d'un parell d'anys, van aterrar els anglesos. La companyia britànica de l'Àfrica Oriental era el que es havia creat per poder garantir que tot allò estigués controlat per Gran Bretanya. Els alemanys van dir, bueno, doncs vale, ja ens retirem de la costa, ens anem cap a dintre, si ens doneu Tanzània, cosa que els britànics van fer, perquè van dir, sí, allà dintre ja em diràs què hi podem fer. Els hi van cedir amb els alemanys, però ells es van quedar amb tot el de la costa. Allà, com a Sud-àfrica havien començat a fer, van controlar la població autòctona i els van obligar a treballar pels colons. Però les condicions cada vegada eren més dures, més dràstiques, i el 1921 van començar a esclatar rebel·lies a la zona que van provocar bastants morts i que, per tant, van posar la cosa entre l'espàs i la paret. A Kènia, diguem-ne, la rebel·lió aquesta contra els britànics es va anar fent més potent cada vegada, i el 1952 s'inicia un període entre 1952 i 1959 en el qual la guerra contínua i no declarada causarà, s'estimen, uns 100.000 morts i 300.000 presoners, i Gran Bretanya al final diu, bueno, escolta, jo el que m'interessa és el calé, per tant, donem-los la independència, fem-los una proposta de transició pacífica, i, bueno, i sí, sí, fan això, i el 1957 hi haurà les primeres eleccions per un Consell Legislatiu, que és un òrgan assessor que ajuda els britànics a gestionar tot allò, amb l'esperança dels britànics de que apareixi algun líder africà que sigui moderadet, i aleshores ja el recolzarem. Però en aquestes primeres eleccions, repetim, de 1957, qui guanya és la Unió Nacional Africana de Kènia, dirigida per un rebel, en Jomo Kenyatta, que, com hem dit al començament, i és el que justifica que ho estem recordant aquí, el 12 de desembre de 1963 formarà un govern després de que els britànics doncs, li hagin donat una relativa independència. Mentre aquesta independència relativa, el Kenyatta serà primer ministre, però des del 1964, quan els hi donen la independència, doncs passarà a ser el primer president de la República que es crea. Però el noi té idees una mica totalitàries, imposarà un règim de partit únic, una política, com diem, autoritària, però intentant tenir bones relacions amb els veïns, encara que fracassa en casos com el d'Idi Amin a Uganda i totes aquestes coses. Però ell té clara les seves idees, i el 1967 crearan la Comunitat Africana Oriental, que junta, des del punt de vista econòmic, els països de Tanzània, aquell que depenia dels alemanys, Uganda i Kènia, i intentant arribar a una unificació política. Això s'ampliarà a diversos països més de la Comunitat Africana Oriental, però no és una cosa prou consolidada com per tenir presència a nivell mundial. Entre ells, més o menys, s'ajuden, però la política moderada i estable del govern de Kènia aconsegueix un èxit perquè porta inversors, porta turistes i tot això, i per tant el Kenyatta cada vegada és reconegut una mica com a líder de tota aquesta unió de països. Encara que, com que mora a l'any 1978, doncs la cosa encara llavors a tothom se li arronsa el melic pensant que, bueno, ara entrarem en una guerra de tribus. Però, per sort, el successor, Daniel Arap Moi, és capaç de mantenir l'estatus fins a l'any 1982, quan se sent prou fort com per reimplantar el partit únic. De totes maneres, la cosa ja no té marxa enrere. 10 anys després, a l'any 1992, i concretament el 26 de desembre, Kènia legalitzarà el sistema de partits, amb els partits d'oposició i els partits de govern, i farà les primeres eleccions multipartidistes que confirmaran a Kènia com un país, podríem dir, occidentalitzat. I com que al darrere de tot aquest procés, diríem, hi ha una voluntat no acabada de consolidar de crear un gran estat d'estats, una unió d'estats africans, doncs, no ho sé, hem volgut acabar aquest record a la història recent de Kènia amb aquella cançó del Bob Marley i de Byles que porta per títol Africa Unite, Àfrica Unida. Amb aquesta cançó d'Àfrica Unida i amb aquests desitjos de que el continent africà pogués sortir d'aquesta situació de repressió i de, no sé com definir-la, que està vivint, us deixarem amb aquesta Àfrica Unite, el Toni Olivella, el Marc Pujol, que avui ha dirigit tot el cotarro, ja veieu, i la Goretti Martínez, que ara farà tot allò que sempre explico i tal i qual. Per tant, nosaltres ens trobarem la setmana vinent aquí, el 5 a la setmana, de Ràdio Vilafranca. Que passeu una bona idem, o és a dir, una bona setmana. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all.
Man. We are the children.